Sigueu molt benvinguts a Ràdio L'Escala. Engeguem una nova edició de l'espai Talls de Ple. Repassem els enregistraments íntegres de les sessions plenàries municipals. Comencem amb el ple de 19 de desembre, ple de pressupostos. Un ple amb un total de 12 punts a l'ordre del dia. Escoltem avui els primers instants amb els punts com eren l'aprovació d'actes anteriors, els decrets d'alcaldia, les activitats d'alcaldia, la modificació de crèdit al pressupost vigent, el 2016, i escoltarem l'exposició inicial del pressupost 2017 que feia l'alcalde, alhora regidor d'Hisenda. En el tall de ple de demà continuaríem el debat i la resta de punts. Sense més preàmbuls, doncs escoltem els primers minuts d'aquest ple de pressupostos 2017.
Ordinària, malgrat que és un dia, som dia 19, no és el primer dilluns de mes, però pels motius que ja s'han explicat, i per qüestions òbvies, hem d'aprovar el pressupost i les primeres setmanes de desembre eren setmanes complicades, vam decidir fer-ho aquest 19 de desembre. Primer de tot, s'incorpora el regidor, excusar la falta d'assistència de la interventora, de la Joana, que per motius personals doncs, no ens pot acompanyar, i la resta, doncs som tots els regidors presents, per tant, comencem el ple. El primer punt és aprovació d'actes anteriors, senyor secretari, no sé si s'ha tramès conjuntament amb la convocatòria, amb alguns dels punts, algun acte per aprovar, per sotmetre aprovació, vaja.
Tramès aquesta va de l'anterior ple, la del 9 de maig del 2016.
Algun grup vol fer alguna observació, l'acte del 9 de maig? El Partit Popular, senyor Vall-llosera.
Sembla, almenys a mi, jo no tinc constància de que la de l'1 de febrer de 2016 s'hagués aprovat en el ple, es va enviar un esborrany el 3 o 4 d'abril se'ns va enviar un esborrany, faltaven precs i preguntes, llavors ara el dia 3 juntament amb la del 9 de maig se'ns va enviar la definitiva de l'1 de febrer de 2016. De totes maneres, tant l'1 de febrer del 2016 com el 9 de maig de 2016, jo hi trobo a faltar dues coses que li havia comentat, senyor secretari, però vostè em diu que no. Una és la de l'1 de febrer, que m'agradaria que constés el literal del que jo vaig comentar sobre un dels punts de l'ordre del dia, i l'altra és un petit detall que tampoc no sé si donar-li importància, és que en el punt 8 jo tinc apuntat i li vaig dir que m'estenia de votar a favor de les obres de l'Ofolí, l'últim pressupost, i es posa com si jo pues, hagués votat en contra, no? I va ser una abstenció. Bueno, de fet, he vist que en el tall de veu que hi ha gravat, el secretari compta 14 vots, 3 abstencions d'Esquerra Republicana. Sí, hi ha lliga, no? Però el que passa és que jo em sembla molt que la meva intenció de vot era l'abstenció.
Bueno, hi ha dos... amb independència que continuï, hi ha dues qüestions. Una és substancial, que si l'abstenció és abstenció, això s'ha de corregir, que això és clarament esmenable, si repassarem i no tinc cap ni un dubte. Aquesta era la referida al 9 de maig.
Aquesta és el refet del febrer. L'1 de febrer del 2016,
l'1 de febrer al Folí.
El punt 8, sí.
Bueno, punt 8. Això cap ni un problema. Pel que fa a la literalitat en les intervencions, jo mantinc que el secretari té una obligació de plantejar el debat i de recollir de manera succinta, així m'ho deia la normativa, amb independència de que si hi ha algun apartat dintre d'aquest literal que heu dit, si hi ha algun apartat que no vaig recollir, l'apartat es recull. Una altra cosa, o sigui, la meva resposta era enfront de la literalitat. Al respecte d'incloure algun apartat que pequi d'omissió, doncs l'incorporarem igualment.
Bé, la meva postura en aquest aspecte era, de fet, de demanar la literalitat, no? Per algú vaig acompanyar el text que vaig llegir en aquesta ocasió. Jo entenc que si un dels regidors, en aquest cas jo, porta un escrit per llegir, per no descuidar-se de res, llavors li passen al secretari perquè no tingui problemes a l'hora de transcriure-ho, jo demanaria, em sembla que és admissible que se transcrigui literalment el que jo demano que consti en acte. Potser el meu fallo va ser no demanar que constés en acte, Però bueno, si això no és possible en aquests moments, a partir d'ara faré la petita salvedat de demano que consti en acta tot el que jo dic i es transcrigui literalment. Després també, salvant aquesta petita discrepància, ve també a veure amb el mateix, a la sessió ordinària del precelebrat el 9 de maig de 2016. Ja sé que el secretari ho ha de fer un resum de forma succinta i bueno, el resum que fa ho trobo molt correcte, tot molt bé, i és així com s'ha de fer, si no oferim unes actes de 200 fulles. No? Però bueno, també una altra cosa que considero que hauria de constar en acta és de que, per exemple, referent a aquesta del 9 de maig del 2016, es posen aquí, diu, se suspèn el ple durant 5 minuts. Me sembla que hauria de constar per què s'ha suspès el ple durant 5 minuts. En aquest ple es va suspendre durant 5 minuts perquè hi havia aquí una sèrie de persones de la plataforma d'afectats per la hipoteca que varen començar a fer una mica de soroll quan jo vaig intervenir. Com que jo sóc l'afectat, m'agradaria que constés també en acte o per què hi ha hagut aquesta interrupció de 5 minuts en el ple.
Un moment, senyor secretari, sí. Hi ha alguna intervenció més en aquest punt?
No, per les actes no.
Val, doncs jo a modo de resum, senyor secretari, primer estudiar l'obligatorietat des del punt de vista legal de que consti literalment la declaració del senyor Vall-Llosera, en tot cas ja ens dirà la resposta, introduir aquestes dues esmenes a les actes de les que ha parlat el regidor del Partit Popular pel que fa a l'abstenció i pel que fa que hi figuri el motiu de la suspensió d'aquests 5 minuts, el que feia referència, i finalment jo sí que li demanaria que ens fes arribar a tot el conjunt de regidors una relació dels actes que queden pendents d'aprovar perquè així tothom es situaria. Per tant, tancaríem aquest punt amb aquestes intervencions i ara passaríem al punt número 3, que és donar compte als aquests d'alcaldia, punt número 2, perdó. Com fem habitualment, ho fem per àrea i per matèria. Per l'àrea de gestió tributària hi ha un conjunt d'11 liquidacions, del decret 444 al 454, 444 al 454, exacte. De l'àrea de recaptació, un únic decret, el 455, que és l'anul·lació d'un rebut. De l'àrea de recursos humans hi ha 8 decrets en matèria de personal, del 456 al 463, i de l'àrea d'alcaldia hi ha un únic decret, que és una subvenció, és el 464. Alguna observació pel que fa a aquest punt dels decrets d'alcaldia? Si no n'hi ha cap, passaria en el punt següent, que és el punt número 3, donar compte de les activitats d'alcaldia, totes les activitats que s'han dut a terme, les més rellevants, des del darrer ple fins al dia d'ahir. El dia 4 de novembre, roda de premsa de pressupostos participatius a l'Ajuntament, el mateix dia, lliurament dels premis al Consell Comarcal conjuntament amb Càritas, a l'Escola Empúries, el mateix dia, xerrada de presentació dels pressupostos participatius a l'Ajuntament, el dia 5, dissabte, conferència sobre Shakespeare a la biblioteca, assistència, 2 casaments civils el dia 5 a l'Ajuntament, el dia 6 la presentació dels equips infantils, no, perdó, el dia 6 no, el dia 8 reunió amb l'ACA sobre diferents temes pel que fa a la captació i la gestió de l'aigua al municipi de l'Escala, el dia 9 casament civil també a l'Ajuntament, el dia 11 reunió de la comissió sobre urbanitzacions, el dia 13 a Sant Martí d'Empúries, assistència del plec de Sant Martí, el dia 14 casament civil a l'Ajuntament, el mateix dia junta al Patronat d'Esports, el dia 15 reunió amb el gerent del cadastre a Girona, el dia 16 a parlada del Consell d'Alcaldes de l'Empordà, el dia 19 a l'Ajuntament un altre casament civil, el dia 20 a la sala polivalent el dinar aniversari de la Penya Blaugrana, el dia 21 a l'Ajuntament visita del director general del MAC Empúries, el dia 23 també una trobada amb els amics d'Empúries, el 24 també una visita amb tècnics del Consorci de la Costa Brava sobre el tema de la depuradora, també amb l'alcalde de Bons, el dia 25 a l'Ajuntament al xat de l'Empordà, el dia 28 junta de portaveus, el dia 29 reunió del POUM, el dia 29 també acte solidari amb la consellera de Benestar Social, i el regidor Martí Guillem, el dijous 1 a Figueres també reunió i visita a la Fundació Salut Empordà, el dia 2, hem entrat al mes de desembre, la plaça Víctor Català encesa de llums de Nadal, a inauguració de l'Espai Jou el mateix dia, el dia 3 l'endemà exposició de Nadal és la inauguració, el dia 4 la presentació del calendari amb fotos de l'Esquirol a la llibreria Vitela, el dia 7 roda de premsa resum de pressupostos participatius a l'Ajuntament, el dia 10 Comissió de Cultura i Patrimoni, el dia 12 junta del Patronat de Comunicació, el 13 reunió amb el Bisbat a Girona, també el dia 13 una trobada amb el cònsol belga a l'oficina de turisme. El mateix dia 13, junta dels patronats de l'IME i de l'ABET. El 14, junta de portaveus. El dia 15, reunió també amb els amics de la UNESCO i amb la tècnica Lourdes Boix. El dia 15, informativa de ple. El dia 16, inauguració, exposició de la revista Alveres, aquí a l'Ajuntament. El dia 16, assistència a la Festa de l'Esport, també al Museu de l'Anxovi de la Sal. El dia 17, a la sala polivalent concurs de cuina jove. El dia 18, al carrer del Port, per tant, ahir, inauguració del Pessebre del Ser. I avui també reunió, avui 19, reunió amb la Fundació Salut Empordà. Fins aquí, doncs, les activitats més rellevants durant tot aquest període. I ara passaríem ja a les modificacions de crèdit, que és el punt número 4 del pressupost 2016. A última hora, darrera hora, senyor secretari, s'han enviat unes modificacions molt petites, molt sense massa importància, però suposo que ha arribat que han arribat a tothom, eh? En tot cas, les comento de forma... Molt bé. Doncs, com que vam explicar una mica més el detall a l'informativa, ho farem molt de manera doncs, resumida, també ràpida. És el punt número 4. Es fan un conjunt de 4 modificacions i crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Pel que fa a l'Ajuntament, estem parlant d'un import d'1.142.104 euros. Aquí el més important són les modificacions que fan pel que fa al capítol 1 de personal, ajustos, qüestions de seguretat social, tal com ha dit el secretari, d'alguns complements. Aquests suplements de crèdit es financien minorant partides també del capítol 1 de personal. I els més rellevants aquí pel que fa al suplement de crèdit de l'Ajuntament són l'increment dels 455.000 euros que s'hi afegeixen al projecte de la façana marítima segona fase. És un projecte que neix amb una quantitat insuficient, es va comentar en el seu dia, un projecte plurianual, i a partir de pressupostos d'aquest any doncs, dotem la partida del cost total de principi de l'obra. També hi ha una altra aportació de 85.000 euros a l'abocador de residus i també una amortització de préstecs per valor de 230.000 euros, també anticipats a partir del superàvit que es va generar l'any passat, a part del que anem amortitzant mes a mes dels crèdits que tenim vius, doncs també hem amortitzat 230.000 euros de dos crèdits que hem tancat amb aquest import. Pel que fa a crèdits extraordinaris, 200.137 euros. Aquí el més destacable és els 120.000 euros que destinem a la compra del local de Can Maset, que es va explicar també la motivació i la taxació i tot el que està a l'entorn, diguéssim, del que motiva la compra d'aquest local. També 47.637 euros pel que fa també a una expropiació del carrer Tarragona que teníem pendent. Tot això es financia, com deia abans, amb ajustos de personal, amb prop de 400.000 euros que corresponen a tres inversions que no s'han executat aquest any i que permetran doncs, aquests 400.000 euros suplementar a partir de la fase marítima, la segona fase. També en pla de barris, amb una subvenció de 227.000 euros i finalment també a càrrec del superàvit de 2015 els 120.000 euros que ens permetran comprar el local de Can Maset. Pel que fa als mitjans de comunicació, aquí ja són modificacions també tècniques i d'un import molt reduït, són 4.047,64 euros per manteniment i qüestions també de personal, bàsicament. Pel que fa al patronat l'Institut Municipal d'Educació, a l'IME, també una quantitat doncs, relativament petita, 7.337 euros, també qüestions de personal, bàsicament, combustibles, manteniments, etc. L'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic, l'ADET, 24.338. Tampoc hi ha res destacable. En qualsevol cas, teniu la relació de tot el que es modifica i totes les partides que es minoren per finançar la modificació. I, per últim, el patronat d'esports, que únicament és una modificació de 2.000 euros. Amb això tanquem l'exercici 2016. Com sabeu, sempre fem una última modificació al final d'any per acabar de repassar les partides i per dotar doncs, el pressupost de diners suficients per abordar les obligacions i els compromisos que hem adquirit durant l'any i que són insuficients amb les partides que tenim aprovades en la previsió de pressupost que aprovem un any abans. Per tant, tot plenament justificat. I si hi ha alguna intervenció per part d'algun grup, doncs donaríem la paraula. no hi hauria cap intervenció, per tant, sí, per Esquerra Republicana, senyor Ballesta.
Bé, nosaltres el que la trobem doncs, una miqueta exagerada, cada any per aquestes dates se sol fer, no donem per suposat que està correcte i que s'ha de fer i és més tècnica que res més, però que a vegades denota que o hi ha una falta de previsió o massa previsió i no entenem que hi hagi partides que ni tan sols s'hagin encetat d'aquest any i que n'hi hagin que s'hagin quasi doblat o així, no? Llavors, trobem que s'hauria d'afinar una miqueta més en els pressupostos. Ja portem anys una miqueta diguent-ho, que sembla que cap a final d'any això és com si fossin els reis anticipats de l'Ajuntament. I, bueno, diu una miqueta això.
Molt bé. Una altra intervenció? Si únicament és això, entenc que s'aprova per unanimitat i que no caldria sotmetre a votació. En qualsevol cas... Ah, perdó, doncs així és abans... Ah, d'acord. En tot cas, per contestar a l'observació que feia el regidor d'Esquerra, pel que fa a l'IME, a l'ADET, a comunicació i esports, les modificacions són mínimes i l'Ajuntament sí que és de més entitat. Jo he explicat que una gran part és per qüestions de personal, que en tot cas són qüestions, s'apliquen unes fórmules i a vegades aquestes fórmules doncs, o no estan prou afinades o desconec el motiu, però són ballen números i es minoren, es suplementen partides i es minoren a partir del mateix capítol. I la resta, d'aquí aquest millor 100 i pico mil euros, doncs jo crec que ho hem explicat de manera clara, 120.000 per l'adquisició del local, que ha sortit l'oportunitat i ens ha semblat que era del tot convenient fer-ho, prop de 50.000 euros d'una expropiació, que ens ha semblat també, a més teníem l'obligació legal de fer-ho, i 230.000 euros, per exemple, d'amortització de préstecs. Si restem totes aquestes quantitats, la modificació queda molt i molt i molt reduïda, eh? A part d'això també afegim el que he comentat, aquests 400.000 euros de la segona fase, però es minoren tres obres, per tant, no deixem d'executar una obra i en fem una altra. Jo entenc que està justificat, però en qualsevol cas entenc la posició d'Esquerra i el comentari, vaja, i passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Senyor secretari, quants... Vots a favor, vots en contra no hi ha cap, i abstencions? Hi ha quatre abstencions. Molt bé, passem al punt número 1. Sí, el punt número 5 és l'aprovació inicial del pressupost. Bé, la proposta de pressupost per aquest 2017 que fa l'equip de govern i que s'ha explicat, jo crec que amb força detall, doncs ascendeix a la quantitat de 23.966.671 euros. Això suposa un 14%, 14,3% d'increment respecte al pressupost de l'any anterior. La distribució entre l'Ajuntament i la resta d'ens dependents, de patronats, és de 23.221.330 per l'Ajuntament, 1.182.551 corresponen a l'ADET, 1.116.951 a l'IME i 200.733 al patronat de comunicació. Pel que fa al pressupost de l'Ajuntament, els ingressos dels 23.221.330, doncs prop 9.112.000, corresponen a impostos directes, a l'IBI, de rústica i d'urbana, a l'IAE, a l'impost de vehicles, a l'impost de les plusvàlues. Els impostos directes no són aquí, únicament n'hi ha a l'ICIO. El capítol 3, taxes i altres ingressos, aquí veiem doncs que és un dels capítols més importants, juntament amb el capítol 1, 8.850.000 amb 16 euros. Aquí trobaríem els ingressos que deriven de taxes, com la taxa de l'aigua, de la recollida d'escombraries, del clavegram, de l'ocupació de via pública, de l'ocupació de platges, també les quotes d'urbanització, que veurem que ajuden a finançar un projecte doncs, a la zona dels emperadors. Per tant, aquests 8 milions, el gruix prové d'aquestes partides que he comentat. El capítol 4, transferències corrents, 2.647.000 euros, correspon a les transferències, al que ingressa l'Ajuntament del Fons Nacional de Cooperació, del Fons de la Diputació, de la Generalitat, a partir del Fons també de Cooperació de la Generalitat, de la compensació per la IAE, que també és una quantitat important. Tot això doncs, ve a suposar aquests 2.600.000 euros, dels que pràcticament al voltant de 2 milions corresponen al Fons Nacional de Cooperació, que és la partida d'ingressos més important en aquest capítol. els ingressos patrimonials doncs, són testimonials, l'alienació alienació d'inversions, sempre fixem una quantitat els darrers anys, veurem si s'acaba produint, s'acaba executant o no. Aquest any hem posat 508.000 euros, corresponen a algunes de les propietats que té l'Ajuntament i que té intenció de vendre. Transferències de capital, 610.686, aquí això correspon a ingressos de subvencions dels fons europeus, del PEC, del Pla de Barris i algun altre, i passius financers, 1.376.710. Això pel que fa a l'estat d'ingressos. L'estat de despeses, també de forma ràpida, personal s'emporta pràcticament un 20%, que és una quantitat petita en relació al pressupost, per tant estem molt ajustats pel que fa a les despeses de personal. Despeses de béns corrents i serveis, doncs aquí sabeu que és el capítol 2 de despesa, que hi ha totes les reparacions, conservacions, manteniments que fa l'Ajuntament. Per tant, tot el que és activitat ordinària pel que fa als serveis que presta l'Ajuntament al conjunt de la vila, de la ciutadania. Fons de contingència, 200.000 euros, inversions, 6.105.275, després ho explicarà el regidor d'Urbanisme en detall, i finalment passius financers, 1.111.261, que és la quantitat que s'amortitzarà a partir dels crèdits que té l'Ajuntament. Transferències, sí, això seria pel que fa a l'Ajuntament. Pel que fa al Patronat d'Esports, pressupost més reduït, 449.768. Pel que fa als ingressos, doncs, pràcticament una quantitat important, el 90% provenen de transferències que fa el mateix Ajuntament, l'aportació que fa el mateix Ajuntament a l'estructura del Patronat. I pel que fa a les despeses, doncs, està repartit en tres partides, en tres capítols, personal, estructura 159, el capítol 2, 177.000, que són els consums i el manteniment del Patronat, i transferències corrents, 113.000, que és la quantitat que es destina bàsicament a subvencionar entitats esportives. Pel que fa a pressupost de Patronat de Comunicació, és el més petit de tots, 200.773, pràcticament també una quantitat important, és de transferències corrents pel que fa doncs, als ingressos a partir de l'aportació que fa l'Ajuntament, i una quantitat també doncs, important, 63.404, correspon a taxes i altres ingressos, que són els que genera la publicitat i la publicitat i la venda de continguts a la xarxa per part dels patronats de comunicació. Pel que fa a les despeses en aquest patronat, doncs, el personal doncs, 111.172, despeses de béns corrents i serveis, també el manteniment, doncs, aquests 47.000 euros, i transferències corrents, 31.968, que correspon al consorci de la TDT. Pel que fa al pressupost de l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic, l'ADET, és el pressupost més important que tenim dels quatre ens, dels quatre patronats. Pel que fa als ingressos, 1.090.000 del 1.182.551, 1.090.000 correspon a la transferència que fa l'Ajuntament a l'ADET, i una quantitat de 89.000 euros serien les taxes que són les que genera les actuacions, la sala polivalent, el portal blau, tot el que ingressa de l'activitat a l'ADET. Pel que fa a les despeses, el personal 238.274, les activitats ordinàries de les subvencions, dels convenis que tenim, 847.685, i tot això, doncs, bàsicament això és el més important, doncs, seria aquest 1.182.551 pel que fa a l'ADET. Aquest patronat és el que creix de forma més substancial, més important, un 20% respecte al de l'any anterior. I finalment el pressupost institucional de l'Institut Municipal d'Educació són 1.116.951, també transferències corrents, que és el que rep de l'Ajuntament, doncs una quantitat important, 781.246, taxes i altres ingressos, que és el que ingressa l'Ajuntament o l'IME de l'Escola de Música, de l'Escola Bressol, són 335.703, i pel que fa a les despeses, doncs, 651.846, la quantitat més important és pels consums, per les neteges dels diferents centres, és una quantitat doncs, que s'acosta aquests 650.000 euros. Les despeses de personal, 433, jo crec que això és el més destacat. No deixen de ser números, i per tant jo crec que la conclusió de tot plegat, d'aquest pressupost que presentem, és que tenim un pressupost que té en compte, que ha tingut en compte de forma prudent la rebaixa del 3% de l'IBI a tot el rebuts, que també té en compte, òbviament, el que s'ingressarà per la regularització cadastral que ha portat a terme, que ha dut a terme la Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda. És un pressupost que aposta, segueix apostant per la inversió a partir de tres línies d'actuació: la millora en serveis, la millora o l'aposta per projectes que entenem que tenen un retorn i una projecció i que són espais emblemàtics i que val la pena cuidar-los, projectes estratègics, en diem, i també una aposta clara per l'urbanització i la millora de la via pública. Un pressupost que aposta també per la rebaixa de l'endeutament, com ho ha fet al llarg dels darrers anys. El situarem segurament quan tinguem l'exercici, encara no sabem la dada exacta, estarà entorn al 22%, venim d'un 84%, per tant, la reducció ha sigut substancial, i si parlem de números absoluts, doncs venim de 12.284.000 euros en el moment en què l'endeutament va ser més important, i el situarem a poc més de 4 milions d'euros aquest any. Jo destacaria també la bona gestió que ens està reportant, bueno, el resultat de la bona gestió que ens està que estan fent des de l'àrea de subvencions ens està ajudant a finançar obres importants. A banda dels que ja teníem, el Pla de Barris, que és la més significativa, no s'acaba l'any vinent, sembla que tindrem un projecte europeu, i també del Pla de Territorial de Turisme 2017 també tindrem una quantitat important per abordar un projecte de connexió entre el port i Riells, i per tant també amb el nucli antic. És un pressupost que també segueix apostant per la despesa corrent, per la contenció de la despesa corrent i el personal. És un pressupost que genera espais o possibilita espais de diàleg, espais de participació importants amb aquests 400.000 euros que tirem endavant dels pressupostos participatius. És un pressupost que també, doncs, manté, incrementa l'atenció a les persones, l'àrea d'acció social amb un 5%, i un pressupost també que aposta per incrementar l'ABET amb un 20%. A banda d'això, i també en tot en vinculació amb el pressupost, jo crec que estem abordant un projecte de legislatura molt important des del punt de vista de la planificació i de la participació, segurament com no s'havia fet mai. Estem tirant endavant un POM que estem il·lusionats en que es treballi d'una manera, doncs, participativa i amb mà estesa als grups i al conjunt de la ciutadania, i entenem que està tenint una bona rebuda en el conjunt de grups, govern i oposició. Hem apostat per fer un pla local d'habitatge, per actualitzar el pla local d'habitatge, hem apostat també per fer un pla director d'urbanitzacions que s'està treballant, un pla director de turisme que l'estem treballant, un pla director d'ocupació de via pública que s'està treballant i que també ja tenim alguna concreció, i entenem, doncs, que això, aquesta és la manera de treballar, planificant, fent participar, doncs, en espais que ofereixin possibilitats de fer-ho, i tenint en compte, doncs, que no es pot estirar més el braç que la màniga, que hem de seguir reduint l'endeutament, però a la vegada hem de seguir invertint, i a la vegada també no hem de muntar la pressió fiscal al conjunt dels escalencs. Jo crec que tot això és una mica el resum, i jo crec que per tancar, ho podríem haver fet abans, però en qualsevol cas expliquem una mica més de detall el capítol 6, que són les inversions. Senyor Fill.
Bona tarda. La suma total, com s'ha dit abans, del pressupost d'inversions són aquests 6.105.275 euros. Aquests 6 milions, doncs, com els anteriors anys, es basen en tres conceptes bàsics, que són els projectes estratègics, la millora en els serveis i els projectes d'urbanització de zones de barris que tenen deficiències en quant a serveis. En aquest sentit, hi ha dos projectes d'urbanització d'un barri i d'un carrer, bàsicament, que s'enduen gairebé la meitat del pressupost d'aquests 6 milions d'euros. Un és l'urbanització de la zona dels Emperadors, l'unitat d'actuació 106, amb un pressupost de 2.546.000 euros, un projecte que ja fa uns quants anys que està redactat, que està aprovat, i aquest any que ve, doncs, l'incorporem en el pressupost de 2017. L'altre projecte d'urbanització és el projecte d'urbanització del carrer Sàlvia, una zona del costat de Camp Rabassa, de la zona de Riells, i és un projecte, doncs, que a petició dels veïns d'urbanitzar, de voler urbanitzar, doncs s'ha redactat el projecte. L'any passat ja van passar per ple alguna de les sessions que havien de fer els propietaris, i ho incorporem també amb 350.000 euros en el pressupost d'aquest any 2017. En quant a projectes estratègics, en sobresurt un, sobretot respecte als altres, que és la prolongació del passeig de Riells fins cap al port, en aquesta primera fase. És un projecte que ja hem explicat que té tres fases, que se'n va fins a l'entrada ben bé de les Planasses, i aquesta primera fase doncs, ja teníem el projecte, un avantprojecte molt, molt definit, on hi ha una aproximació bastant, bastant aproximada del pressupost final que tindria aquesta obra, que nosaltres ja hem aportat 700.000 euros. D'aquests 700.000 euros, com s'ha dit abans, doncs també una bona part es finançarà també a través d'un fons europeu, de FEDER, i amb una altra part de la Diputació. Per tant, tenim la meitat del que seria el pressupost total d'aquest projecte finançat amb subvencions. L'altre de projectes estratègics que també cal destacar és la museïtzació de l'Ofolí, amb 270.000 euros. L'Ofolí, ara acabarem les obres aquí a final d'any i després s'haurà de museïtzar. Per tant, tenim també un avantprojecte que recull totes aquestes definicions de museïtzació, i en aquest cas també, doncs, també hem guanyat, vam sortir a concurs i hem guanyat una subvenció, per tant, que també suportarà part del finançament d'aquesta museïtzació. També es destinen 300.000 euros, nosaltres entenem com estratègics en aparcaments. Part d'aquests 300.000 euros es destinaran a la zona d'Empúries, de l'aparcament d'Empúries, i part aniran en l'aparcament aquest que ha de guanyar les places que es perden en el projecte d'urbanització de la primera tram de l'Avinguda Montgó. I com a destacable també dintre dels projectes estratègics tindríem l'ordenació automàtica del trànsit, que també hi aportem uns 120.000 euros per tal d'ordenar tot el... seguir apostant amb aquests panells informatius de les zones d'aparcament i amb un projecte de pilones automàtiques per al nucli antic de l'escala. Com hem dit, la tercera part seria la inversió en serveis, unes obres que no es veuen tant com aquests altres projectes, però que també són importants. Estan al voltant dels 700.000 euros els que destinem aquí, i van destinats doncs, a millores en espais públics, a mobilitat, a accessibilitat, enllumenat, xarxes d'aigua, clavegram i serveis. Una part també, doncs, uns 250.000 euros, van també destinats a la reforma i rehabilitació d'edificis municipals. I en aquest cas, doncs, la novetat més important que tindríem en aquest 2017 és aquests 400.000 euros dels pressupostos participatius. Una novetat dir perquè no s'havia fet fins a dia d'avui. Un projecte que ja ha començat el seu procés, es va acabar la recollida de propostes del mes de novembre, amb 180 propostes, moltes més de les que esperàvem, i sembla que la gent s'ha enganxat, doncs, d'ara aquest primer trimestre de l'any 2017, doncs s'acabaran de definir aquests tallers participatius, aquests debats, per finalitzar amb les votacions i la posada en marxa, diguéssim, d'aquestes propostes. I això seria una mica tot.
Molt bé, sento un pèl pel llarg, però s'havia d'explicar una mica de detall, i ara seria el moment que els grups doncs, demanessin la paraula per intervenir per part de Convergència i Unió. Senyor Bosch.
Sí, bones tardes. Bé, ja li anuncio per endavant, perquè així tingui més sentit i s'entengui més bé la intervenció, que la nostra posició serà d'abstenció, en el benentès doncs, que, diguem, per un tema essencial, bàsicament els grups polítics es diferencien per la distribució dels recursos, per tant doncs, no té res a veure amb cap discrepància doncs, personal o de projecte, simplement doncs, que el nostre criteri de distribució de recursos, com li consta, evidentment no seria el mateix. Llavors un es preguntarà per què l'any passat vam votar a favor, i és que nosaltres, com hem dit sempre, encara que no s'entengui així moltes vegades, doncs un dels objectius és donar estabilitat al govern, i l'any passat, i això serà una de les preguntes que vindrà després, però no de seguida, hi va haver un membre del govern doncs, que va entendre que no compartia el pressupost, i per tant nosaltres en l'objectiu de donar estabilitat al govern simplement per dos motius: vam votar a favor perquè no estava clara l'aprovació del pressupost, i segon perquè, tal com van dir, no era 100% imputable a la gestió d'aquest govern, perquè el govern havia entrat el mes de maig, entrava a mitja legislatura, i per tant no se li podia atribuir el 100% de la gestió d'aquest pressupost. Aquesta va ser la raó per la qual vam votar a favor, i per tant doncs, crec que, en coherència, havent-se eliminat aquests dos requisits aquest any, el més lògic és que, si estéssim en total desacord amb el pressupost, doncs hi votéssim en contra, i com que no és el cas, doncs la posició serà d'abstenció. Dit això, els motius per l'abstenció i per no votar a favor, a part dels que hem dit, doncs els exposo a continuació i crec que són bàsic, molt, molt conceptuals, no entren molt en el detall del pressupost, ja que molt percentatge del pressupost ve fixat a principi d'any i, per tant, doncs, no és, encara que ho sembli, doncs, molt, molt rellevant la intervenció del govern, si se'm permet, en aquests punts. És un pressupost a l'alça. Nosaltres hem demanat moltes vegades que intentéssim fer una política pressupostària de reducció de pressupost, per un simple fet, perquè els diners que estan a l'Ajuntament no estan en circulació a l'activitat econòmica privada, i això no és un tema d'opinió, crec que és doncs, un fet indiscutible, i per tant, com més capital hi hagi en mans de l'Ajuntament, vingui d'on vingui, és capital que no està en circulació a l'economia privada, i per tant, doncs, per un tema de concepte de com entenem nosaltres que hauria de funcionar l'economia de l'escala, no podem compartir que es vagi any rere any pressupostos a l'alça. L'any passat va ser de 20.300.000, aquest any és de 23.200.000, ja gairebé, 3 milions d'euros de puja. Sí que és veritat que d'aquests 3 milions d'euros de diferència, realment només hi ha 1.700.000, perquè s'hauria de fer els descomptes del que es recapta per contribucions especials, que l'any 16 va ser d'un milió i l'any 17 es preveu un de 2.800.000. Per tant, tot i així, la diferència segueix sent d'1.745.000 i, per tant, no veiem motiu justificat aquest increment de pressupost més enllà de totes les partides que s'han exposat, i que en el capítol d'inversions nosaltres, doncs, bàsicament en el capítol d'inversions no estem d'acord amb moltes de les partides, en la línia del que comentava el regidor d'Urbanisme. Són partides estratègiques, moltes d'elles, i nosaltres no hem sigut gairebé ni consultats. Per tant, entenc que quan algú del govern defineix d'estratègiques partides econòmiques per valor tan important com 6.100.000 euros, hauria d'haver com a mínim consultat a l'oposició i intentat acordar algun d'aquests euros abans. No ha sigut el cas, se'ns ha presentat, s'ha exposat com es fa, com és obligatori, amb junta de portaveus i informatives, però més enllà d'això no s'ha intentat consensuar la política d'inversions reals. Em podrà dir que nosaltres no hem fet el pas, però jo en un ple li recordo cada vegada que assumim aquest criteri, se'ns va dir que la iniciativa era del govern, i per tant nosaltres sempre doncs, estem receptius a escoltar la iniciativa del govern en qualsevol proposta que es faci, però en tot cas aquesta vegada, doncs, com tantes d'altres, no ha sigut possible contribuir de manera activa a la creació d'aquest pressupost, i aquest és un dels motius pels quals nosaltres no hi podem donar suport directament. El segon és un tema recurrent gairebé cada ple per part nostra, i són els ingressos per IBI. I simplement tindria doncs, dues preguntes o dos aclariments que, si tinguessin haver de fer-me, doncs, ens ajudaria a nosaltres a entendre quin és el criteri de càlcul d'aquesta partida en concret dels pressupostos. Els ingressos per IBI de l'any 2016 es van pressupostar amb 7.265.000, i l'any 17 es pressuposten amb 7.900.000. Per tant, es preveu un increment d'ingressos per IBI de 852.000 euros. Per tant, veient-se afectats per la rebaixa del 3% de l'IBI, en negatiu, evidentment, i per la regularització catastral en positiu, entenem doncs, que això provindrà d'aquesta diferència. Si restem la regularització, la rebaixa del 3% que han fet, lo lògic, si no hi hagués hagut regularització cadastral, hagués sigut ingressar 7.047.000 euros. I, per tant, la diferència de 852 que es preveu per la regularització cadastral no casa amb el que se'ns va contestar en una informativa de ple, que se'ns va dir que nosaltres vam comentar, evidentment, doncs, que seria un ingrés important per l'Ajuntament, i se'ns va dir que gairebé ni arribaria a absorbir el que es rebaixava del 3% de l'IBI. Bé, doncs, en aquest cas, 852.000 euros d'increment és un increment molt significatiu que segurament hagués pogut contribuir a que el govern doncs, prengués la iniciativa d'escoltar el que va demanar l'oposició, crec que va ser en concret aquest cas Convergència i Partit Popular, de que no trobàvem suficient la rebaixa, a més veient doncs, que venia una regularització cadastral. I per tant, el punt de l'IBI, com hem dit cada any, i aquest no és excepció, és un punt important per nosaltres, per vostès entenem que també, ja que doncs, és la partida més important i de llarg d'ingressos en el pressupost, i per tant a nosaltres se'ns farà molt difícil aprovar algun pressupost o seguir donant suport a partides que afectin a l'IBI si no es corregeix doncs, aquesta política de pressupostos a l'alça i de pressió fiscal en aquest impost en concret. L'altre és un tema simplement de comentari o d'aclariment. Cada vegada que es parla de que una inversió real es finança amb subvenció, dona la sensació que es vol fer entendre que són gratuïts. La diferència és simplement quin circuit fa el diner, però al final acaben sortint dels impostos. Per tant, jo crec que gairebé és irrellevant si ve de subvencions o no ve de subvencions. El tema és si els altres pobles han de contribuir amb inversions que fem nosaltres i moltes vegades doncs, no acaben de ser del tot ben previstes, d'altres sí, o si venen directament d'endeutament o de fons propis de l'Ajuntament, però en tot cas no veiem que sigui una cosa que s'hagi de remarcar cada vegada que s'obté una subvenció, doncs diguem, dibuixant aquest suposat estalvi pressupostari, que al nostre criteri no és el cas. L'altre, que és un tema que sí que descol·loca una mica, i aquí sí que li faria una pregunta, i si ens ho pot aclarir, li agrairem, que és els pressupostos participatius, que evidentment crec que no som dubtosos d'apostar per la participació ciutadana en democràcia i en política local, que és molt bona, que segurament els ajuntaments són les administracions doncs, amb més contacte directe amb el ciutadà, i que per tant la participació doncs, és on segurament o segur té més sentit, però el canvi de criteri no entenem a què respon, i li exposo. A la platja, per la reforma del front marítim, si, bé cert que es portava el programa electoral i per tant s'executa una obra doncs, que es portava el programa electoral, també és dir molt que la gent va votar el seu partit i els va posar al govern només per aquest punt del programa electoral, però sí que és veritat i per tant això és incontestable. Dit això, del que es portava el programa electoral, que s'ha acabat executant, doncs no s'ha executat ni el llibre d'estil que es portava el programa electoral, ni el pressupost aquest, evidentment, que es havia presentat per aquell projecte, ni el calendari, que aquest diguem, no s'ha complert ni la segona setmana. Per tant, vist això, i vist, com ha dit el regidor, i que comparteixo molt, que moltes de les partides del pressupost d'inversions reals doncs, són estratègiques pel poble, en la majoria de pressupostos de cada any, hagués sigut molt positiu consultar en aquest cas, que era molt important i que la gent sí que tenia informació suficient per posicionar-se sobre la reforma del front marítim, que encara queden fases, i tot i que no se l'anomeni així, la reforma, la perllongació del passeig de Riells doncs, acaba siguent, si es vol, també part continua de la reforma del front marítim. En aquest cas no es va consultar, però en canvi sí que es destinen 400.000 euros a que primer de tot ens agradaria saber a què respon 400.000, per què no 300 o per què no 1 milió, i en base a quin criteri s'ha decidit aquesta xifra. És una pregunta neutral, simplement per conèixer-ho. I l'altra és per quin motiu en aquest cas sí que es consulta la gent, quan 400.000 euros és una quantitat que segurament la majoria de gent que ha fet propostes no ha hagut de decidir mai, com és lògic, on destinar 400.000 euros, sigui dividit en projectes o no, i que per tant molta gent, o la majoria de gent, no tindrà doncs, la formació o la informació o els coneixements tècnics per decidir si aquestes inversions estan ben fetes en aquest sentit o no, i que per tant no entenem quin és el canvi de criteri de cop hi hagi una febre de ser tots pro participació ciutadana amb unes partides en el pressupost que en principi sabem que no queda gaire bé dir-ho, però no té cap sentit que s'hagi de decidir sobre 400.000 euros en projectes oberts, que encara faltin unes votacions, faltin uns debats, i que en un projecte tan important com la platja doncs s'hagi decidit que, com que es portava en el programa, no feia falta votar, quan el vot d'una persona cap a un partit bàsicament ve perquè aquell partit administri els recursos. Per tant, si per alguna cosa estaven legitimats era per administrar el pressupost, i no s'havia doncs, posat en dubte mai que s'hagués de posar una partida, sigui la que sigui, a consulta popular. Per tant, en aquest apartat, si ens poden aclarir a què respon cada criteri i per què el criteri és diferent en els dos casos. Tal com ha comentat el regidor quan desglossava el pressupost d'inversions, ha dit que hi havia partides d'inversió que eren estratègiques, com és la perllongació del passeig de Riells, i ha fet referència abans, però a nosaltres sí que ens agradaria, i tal com va dir vostè, la iniciativa la té el govern, que el govern prengués la iniciativa de consultar a priori aquests projectes. Entenem que són projectes molt i molt importants. Nosaltres, en tots els projectes importants, que evidentment hem pogut votar a favor, perquè n'hi ha hagut que eren impossibles de votar a favor, hem donat suport al govern, com era el pressupost de l'any passat, i com són tants altres votacions a favor que es fan cada ple i que segurament no se'ns reconeixen, pel joc polític segurament també, però que estaria bé que es reconeguessin. I per tant, quin és el criteri pel qual no es consulta pràcticament res a l'oposició? Li vaig dir en un ple que Nosaltres no tenim la informació que tenen vostès i que segurament estarem errats en moltes de les nostres opinions, perquè seran bàsicament doncs, opinions de sensació, però que en alguna d'altres, per formació, per dedicació o per experiència, algun dels membres de l'oposició podrà donar una opinió força fundada i vostès podran comptar, en comptes de 9 o 10 opinions, podran comptar amb 11 o amb 13 o amb 17, i que segurament, per molt petita que sigui la contribució, acabarà millorant aquell projecte. Llavors, no ens expliquem, donada l'actitud, entenem, molt positiva de tots els partits de l'oposició, sense excepció, quin és el criteri d'aquest equip de govern per no consultar la majoria dels projectes, en el benentès que es comenten en una informativa de ple. Només faltaria, però això ja no és un tema de potestat, sinó d'obligació. La quarta pregunta, el quart tema important que ens agradaria conèixer, és el criteri, aquest és pel meu amic Àngel, que no el vull posar en un compromís, però és un tema molt important, i a saber per què un membre del govern, aquesta vegada, entenem, no ho sabem encara, que sí que donarà suport als pressupostos, quan l'any passat no s'hi va donar suport, i per tant entenem que és un tema primordial i un tema doncs, relativament important com per ser comentat en el ple el canvi de criteri d'un regidor del govern. En els últims pressupostos no va comparèixer, però entenem doncs, que implícitament és un vot en contra o un no vot a favor per disconformitat amb el Partit Socialista, que és l'altre membre del govern, i concretament no compartia la despesa social. Llavors, les preguntes que ens plantegem nosaltres és, primer de tot, quines partides entén com a despesa social? Perquè despesa social entenem que tot el pressupost és per la societat, per tant, això depèn molt de com vulgui jugar cadascú amb les partides, igual que inclouen els ingressos de la sala polivalent en el pressupost de la DET, i es podria incloure en un altre pressupost, doncs és un tema purament conceptual i, per tant, si ens podria definir quines partides entén com a despesa social. El segon és quan pujaven aquestes partides a l'any 2016, perquè entenem que si aquest any hi dona suport i l'any passat no hi va donar suport, entenem, la lògica diu que serà perquè s'ha revertit aquest canvi de criteri i el que no es complia l'any passat es compleix ara. Per tant, quan pujaven l'any 2016, quan pugen l'any 2017 i, per tant, a què respon el canvi de criteri, com és lògic. Per tant, és una pregunta simplement neutral, però que ens agradaria conèixer, perquè és doncs, relativament important que un membre del govern adopti aquesta posició. L'altre punt és que, vist el pressupost d'inversions reals, no sabem si hi haurà alguna modificació de crèdit prevista durant la legislatura, però és que no es preveuen pràcticament asfaltats de carrers, com bé siguent habitual els tres primers anys de legislatura. El capítol d'inversions, doncs, l'asfalt gairebé no hi apareix, i l'últim any és la festa de l'asfalt en el capítol d'inversions reals. Per tant, no sabem si serà un tema de que ara no fa falta o de que es substituirà l'asfalt per panots de formigó, però en tot cas ens agradaria saber quina serà la política de reasfaltat de carrers, perquè és relativament curiós que amb un pressupost de 6 milions d'euros de despesa en aquest apartat no es prevegui pràcticament res, i no serà per falta de necessitat, perquè Riells de Dalt, Estepa Negra, Punta Mongó, n'hi ha que no és que no hi hagi asfalt, sinó que no hi ha ni acera. Per tant, potser seria interessant si es comentés amb la resta de l'oposició, per si vostès no ho haguessin vist, que ho han vist segur, pactar alguna partida cada any durant els pròxims 10 o 15 anys, a part del pla director de urbanístic, que en parlarem més tard, per acordar alguna partida en aquest sentit, perquè no té massa lògica que no es preveguin aquestes partides any rere any. Sabem que és llaminer doncs, fer-ho a l'últim any, a més sense cap mena de contribució especial, només faltaria que l'últim any es cobressin contribucions, però doncs, el criteri és una mica més destacat del que hauria de ser la simple picaresca política, diguem-ne, i per tant a quin criteri respon que havent-hi necessitat no hi hagi partides per asfaltat importants previstes. L'altre dels punts pel qual important per nosaltres, que l'hem destacat cada cop, no podem donar suport al pressupost, és perquè no es contempla la partida per a la reobertura del centre de dia. Nosaltres, la regidora ho va comentar, crec que fa dos o tres plens, no recordo exactament, doncs que justament parlant d'un tema de la residència als Pins, les corbades d'edat eren unes, l'evolució demogràfica és una, i per tant la població va cap a un envelliment, i aquest és una infraestructura que farà falta, si no ara, d'aquí 5 anys, i per tant, com que en teoria hauríem de mirar de preveure les coses, nosaltres ens agradaria molt si l'any que ve podem intentar doncs, pactar aquest suport del pressupost que es pogués preveure, ja ho anunciem en un any de temps, perquè no es pugui dir que no s'ha dit, aquest centre de dia. Aquí sí que entenem que seria despesa social directament, tant per concepte com per essència, per tant, que com a mínim un regidor del govern s'hi sentiria còmode. Els altres 8 els hem de mirar de convèncer, intentarem fer-ho, però en tot cas una infraestructura que s'ha tancat tan important com aquesta, que dona un servei, que dona, diguem, una certa independència a la gent que els ha de cuidar, seria important detenir-la, tot i que segurament podem entrar a la discussió de que és rentable o no és rentable. Al final aquestes infraestructures no es valoren per si són rentables o no, sinó per si són rentables socialment o si fan falta, i aquí l'escala segur que d'aquí 5 anys ens farà falta. Per tant, si poden tenir bé aquesta proposta, els hi agrairem molt. I l'altre és el que ha comentat abans de pla director turisme, pla director urbanístic. Això no té incidència directa amb el pressupost, però nosaltres crec recordar que és una cosa que venim dient des del primer ple que es va començar, que volíem pactar, volíem proposar, volíem impulsar, inclús ho vam dir abans que es comentés per part del govern, pla director turisme, pla director urbanístic. S'han comentat, crec recordar, 6-7 iniciatives que van en relació a aquests dos plans directors i nosaltres no se'ns ha consultat ni una línia. Per tant, veient que ve d'una proposta d'aquest grup en concret, seguim, creiem, amb la tendència de que el govern va a la seva línia. Evidentment, com comentem nosaltres, a cada ple que es parla d'això, el govern se li encomana la gestió ordinària del dia a dia, però en els plans estratègics nosaltres agrairíem molt, i segur que la resta de partits de l'oposició també, que se'ns consultés. Per tant, vist tot aquest resum del pressupost, nosaltres aquest any no podem donar-li favor, més enllà de que, com que no estem totalment, diguem, oposats en la línia del pressupost, perquè hi ha hagut variacions, sobretot fiscals en matèria d'IBI, doncs, i de contribucions especials que han portat cap aquí, aquest any ens abstindrem, però sí que ens agradaria rectificar la línia del govern per l'any que ve i intentar aprovar-lo en la mesura del possible.
Gràcies per la intervenció.
Fins aquí, doncs, la intervenció del portaveu de Convergència Democràtica, Robert Bosch. Fins aquí el talls de ple d'aquest dimarts. Demà hi tornarem. Demà acabarem d'escoltar les intervencions de la resta de grups i el debat que va generar l'aprovació del pressupost. Hi havia altres aspectes en aquesta sessió plenària que escoltaríem si tenim temps demà mateix i, si no, en un tercer talls de ple. De moment, ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia.